Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Country Road. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1967, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Country Roads. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del camp a taula. La cuina catalana, Patrimoni de la Humanitat, candidatura 2014... Per tal que la UNESCO declari la cuina catalana Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, continua sumant suports i col·laboracions. Així, aquesta setmana s'ha dut a terme la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica i l'empresa Ausolan, que es dedica a la restauració per menjadors escolars i altres col·lectivitats. Per a un país on la gastronomia forma part de la nostra cultura i els nostres cuiners estan entre els millors del món des d'allà fa uns quants anys, aconseguir una declaració com aquesta per part de l'UNESCO seria una gran fita. Per això, quan major recolzament i ajut tingui aquesta candidatura, molt millor. Penso que ens mereixem aquest reconeixement, sobretot en record dels nostres avantpassats, que són els que han fet que la nostra cuina sigui el que és ara, amb receptes ancestrals que han anat passant de generació en generació i també adaptant-se als nous temps. I tot això acompanyat d'uns productes agraris de gran qualitat.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Aprofitant la vuitena investidura de confrares de la Confraria dels Vins del Bages, el proper dissabte 31 de maig, parlem amb el president d'aquesta entitat, Robert Martí, perquè ens expliqui més coses de com funciona una entitat d'aquest tipus. Bon dia, senyor Martí, i gràcies per haver-nos atès.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Quan es va crear la confraria i per què?
La Confraria dels Vins dels Bages es va crear el dia 1 d'abril de 1998. Va ser com una resposta d'un grup d'amics que es trobaven, es reunien per tastar vins, parlar sobre els vins, i a partir del moment en què ens van concedir aquí a la comarca la denominació d'origen per la qual ja s'estava lluitant des de feia temps, això va ser en 1996, és a dir, dos anys abans, vam pensar que podria ser bona idea doncs, formalitzar una mica més aquell grup i aleshores crear la confraria, que és una associació paral·lela a la denominació, però amb un aspecte totalment diferent, més de relacions públiques, d'aspectes lúdics, Més o menys com ja passa a moltes altres denominacions d'origen d'arreu, i sobretot a França, que són els pioners en aquest tipus d'associacions.
I qui en forma part?
Bé, forma part totes les persones doncs, que se sentin atretes pel món del vi, que gaudeixen del vi, de tot l'aspecte vitivinícola, i sense exigir ni requerir cap tipus de formació. Per tant, com deia, té cabuda a tothom.
I suposo que tenen uns objectius i prioritats.
Sí, bé, els nostres objectius i prioritats són, bàsicament, l'estudi i la defensa del món del vi, i sobretot, en el cas nostre particularment, dels vins de la nostra comarca, d'aquí del Pla de Bages. Bàsicament seria això.
A més, es tracta d'una comarca on, curiosament, si ens remuntem anys abans de la filoxera, possiblement era la comarca de Catalunya on hi havia més hectàrees de vinya.
Efectivament, és així, és curiós, perquè avui som potser la denominació més petita o de les més petites que hi ha.
Em sembla que l'Ella el supera quan a petita.
Sí, l'Ella el supera encara una mica, per tant seríem els més petits. Però curiosament, i tal com molt bé has apuntat, abans de la filoxera, la comarca del Bages era la que tenia potser una extensió i una producció més alta de tot Catalunya. I també com a dada curiosa tenim que de la superfície cultivable que teníem en aquella època, pràcticament entre el 90 i 95%, és a dir, unes 27.000 hectàrees de vinya d'aquí de la comarca, estaven cultivades de vinya. Avui estem a la ratlla dels 550. Imagina la davallada que ha representat. Bé, això va ser fruit d'una banda, com tu ja apuntaves, pel tema de la filoxera, però darrerament, doncs, bé, aspectes com podria ser la industrialització, la guerra civil, l'èxode rural, tot això va comportar doncs, que s'arrenquessin moltes vinyes fins a l'extrem que en el moment que vam entrar o estàvem a les portes d'entrar a la Comunitat Europea, teníem només un miler d'hectàrees. A posteriori, bé, totes aquestes ajudes, subvencions que es van donar d'arrencar vinyes, doncs també es van aprofitar fins que es va dir aturem-nos perquè possiblement es interessa la denominació d'origen, fins que es va aconseguir aquesta denominació.
Sí, perquè a més es tracta d'una comarca, parlàvem d'altres activitats, on a la seva època el tèxtil va tenir molta importància també, no? I molta gent del camp va anar...
Bueno,
I la mineria...
I la mineria també.
També
sí. Tenim Súria, Cardona, sí.
I Sallent. Mm-hmm. El que també, quan parlàvem això de les hectàrees que hi havia abans al Bages, sobta que, per exemple, en aquella època, de quan estem parlant, de quan l'època de la filoxera, també hi havia fins i tot vinyes a la zona de l'Alt Urgell. Vull dir, inclús hi ha el museu a Pont de Bar, que recorda... Vull dir, és que ara ens sembla... Quan parlem amb la gent, Penedès i Priorat, no?
I
a Catalunya ja hi havia una tradició vinícola molt important i continua amb moltes denominacions d'origen, no?
Exacte, sí. Bé, tot el territori català està cobert, sembla que són 11 denominacions d'origen, i després una supra, diguem, denominació d'origen, que seria la denominació d'origen Catalunya.
Mm. Entrant en el que és la confraria en si, entre els actes que realitzen hi ha la investidura de nous confrarers. Enguany, que s'arriba a la 8a edició, seran la presidenta d'Òmnium Cultural, la Muriel Casals, i el prestigiós músic manresà Manel Camp, els que seran investits com confrarers d'honor. Quins motius els han dut a triar-los?
Bé, el fet de triar una persona com a confrare d'honor, és més que res és invitar a alguna persona de renom que vulgui prestar el seu nom a la nostra confraria, que vulgui acompanyar-nos i aleshores doncs, que doni un prestigi. En el cas concret de Manel Camp, clar, és un manresà, un pianista manresà conegut arreu, és una persona de gran projecció a nivell internacional. Aleshores, ja fa temps que anàvem al darrere d'ell, sempre passava que els problemes d'agenda doncs, es imposaven unes limitacions. Aleshores, enguany, hem tingut la sort de que ho ha pogut tenir lliure i l'investirem com a confrare d'honor. I, evidentment, en el cas de la senyora Muriel Casals, 2014, l'any del tricentenari, clar, és un any molt especial, és un gran any de reptes, de reivindicacions, i quin dubte hi ha que aquesta és una de les persones que està lluitant des de primera línia per la reivindicació de la nostra identitat nacional. Per tant, vam considerar que era una altra persona que ens agradaria molt tenir-la amb nosaltres. Sortosament ha pogut accedir i la investirem com a confraresa d'honor, sí.
També, per la seva part, el científic manresà Pere Joan Cardona, que més pronunciarà el pregó, sí, serà distingit com a confrere de mèrit.
Sí.
Quins mèrits ha fet, valgui la redundància?
Sí, bé, a veure, en el cas del Pere Joan Cardona, que com dius és manresà, clar, és una persona també reconeguda a nivell internacional. Clar, metge, investigador bioquímic, però manresà, i se sent ell manresà. I com a cosa anecdòtica, també és una persona que aprecia i estima molt els vins del Bages. Fins a l'extrem de que, com a cosa curiosa, notícia que ens ha arribat per diferents punts i també explicat per ell mateix, que en esdeveniments de tipus professional seu ha parlat sempre dels vins del Bages i fins i tot ha portat vins perquè els seus col·legues de professió no se'ls puguin conèixer. Per tant, és una persona que de motu propio li ha nascut el fet de fer aquesta propaganda dels vins del Bages. Per nosaltres, imagina't, va ser una alegria. I una forma d'agrair-li, de manifestar-li pues, aquest reconeixement, és investir-lo com un confrare de mèrit nostre.
Sí, que és la diferència que hi ha entre un confrare d'honor i un de mèrit, no? El de mèrit
bé,
ha fet els mèrits suficients o...
Ha
promogut sí. el consum del vi de... Ara estem parlant del Bages, però suposo que en el cas del Penedès o el Cava...
Passa. També.
Ho podríem fer extensiu. Hem agafat com a exemple la confraria dels vins del Bages perquè coincideix que ara hi ha aquest acte, però bueno, el que volem fer extensiu és que això també es fa amb altres denominacions d'origen del país.
Sí.
I era una mica per posar-ho com a exemple, no?
Sí. Nosaltres, igual que les altres confraries, els altres companys, doncs el confrare de mèrit doncs, és aquella persona que realment ha fet uns mèrits en pro del món vitivinícola, no? I el d'honor doncs, és aquesta persona doncs, que té una projecció mediàtica i que aleshores doncs, acompanya el nostre nom.
Bueno, jo, com que ho he viscut també, soc dels de mèrit i això, puc dir que...
Que t'he d'explicar tu que ets confrare de mèrit nostre, no?
Sí, bueno, aquí hi ha trampa. Però sí, es tracta d'un acte molt emotiu, no? Perquè jo me'n recordo
doncs sí.
Tot el moment aquell que puges a l'escenari i tot el protocol que es fa i tot.
Sí.
De veritat
sí.
Que no solament per tu, sinó per la gent que t'acompanya.
Sí.
I tot és...
No, realment... És emotiu i per nosaltres, clar, és el moment una mica, diguem, culminant de tot un cicle i aleshores arriba el moment aquest de la investidura i tal com tu dius, pues, tota la parafernàlia que es munta i nosaltres fem una parafernàlia relativament senzilla perquè n'hi ha d'altres sí. Que potser van una miqueta més enllà, que perfecte, cadascú té el seu estil, no?, i la seva forma de fer. Però sí que és cert que aquest moment de la imposició de la capa, la medalla, el diploma, allà en l'escenari, al davant de tot un públic, en el qual segurament hi haurà amistats i familiars teus, pues sí que comporta pues, un punt d'emoció i que tothom ho manifesti així.
I s'ho ha oblidat i veure una copeta, bueno, una miqueta de vi també.
Sí.
Que t'has de...
Una copa de vi picapoll.
Sí, de vi picapoll, te l'has de... A més, fresquet, jo sé, en el meu cas va ser a la vesprada i, per tant, baixava molt bé, no?
Molt bé, no? Sí,
el que em va fer una mica de por, l'ho de l'espasa, però...
No, com que no tenim espasa, no, no hi ha problema, no hi ha problema.
El que volia comentar també és... amb tots aquests anys han estat reconegudes moltes personalitats com a cofres d'honor i de mèrit de l'entitat. Podries esmentar-nos algun d'ells? Sempre, sempre mira, això és difícil perquè sempre et deixes algú.
Sí, no, 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 segur, i em deixaré molts perquè pensa que, clar, ja són 8 investidures i sobretot, com que les fem cada 2 anys, estem parlant ja de 16 anys, no? Aleshores diré uns quants i dels que me'n recordi i els altres, doncs, que em perdonin perquè, clar, són uns quants. Mira, de conferències d'honor te podria esmentar d'entrada dos exconsellers d'Agricultura, com el Francesc Marimon i l'Antoni Ciurana. Després van fer el Pere Tàpies, gastrònom, el Toni Lies, el campió de motorisme, l'actriu Àngeles Gonyalons, els joiers d'aquí de Manresa, Salvador Tous i Rosa Oriol, el Nacho Tarrés, el cantant dels Gossos, Rafael Pagès i el Carles Xuriguera, els components del teatre de guerrilla, i etc., uns quants més, no? I en l'apartat dels confrares de mèrit, per exemple, te podria dir, per exemple, el Jordi Bord, que és el director general de l'Incavi, el Manel Quinto, que és un escriptor i gastrònom d'aquí de Manresa, el cavista Agustí Torelló, el mestre xocolater Enric Rovira, després el Sergi Ferrer Salat, persona coneguda en el món del vi, el musicòleg i comentarista de vins de TV3, el Marcel Gorgori, el benvingut Aliguer, que és una de les persones destacades en el món gastronòmic d'aquí de la comarca, tota una sèrie de cellers i de viticultors d'aquí de la comarca, etc. I ja t'he dit, segur que em deixo uns quants al tinter, però bueno.
Amb alguns d'aquests vam coincidir, o sigui, l'any que segur. Em va tocar a mi, els cofres d'honor van ser el conseller, l'exconseller Ciurana i l'Àngels Gonyalons.
Ah, exacte. Sí, senyor. Sí, ara que ho dius no el recordo, sí, és veritat.
Aquesta investidura és itinerant i enguany han triat el Mas de Sant Iscle a Sant Fruitós de Bages. Sí, sí, hi ha algun motiu per aquesta itinerància?
Sí, clar, hi ha un motiu. I és que, clar, nosaltres som la confraria dels vins del Bages. Aleshores, clar, si ens circunscrivim exclusivament a la ciutat de Manresa, semblaria que simplement estem parlant de Manresa. Per tant, sempre hem tingut la idea de que aquesta investidura havia de ser itinerant. Aleshores, doncs, a part de la de Manresa, que va ser la primera que vam fer, doncs sempre hem procurat anar a d'altres llocs. I com que sempre hem tingut molt bona acollida, doncs mira, hem estat a Artés, hem estat a Rajadell, hem estat a Sant Pedó, i aquest any doncs, toca a Sant Fruitós. I Sant Fruitós, concretament, en el Mas de Sant Tisle, que és un dels masos més antics dedicats a la vinya d'aquí de la comarca i que avui té un celler dels de primera línia amb uns productes de qualitat a destacar. Per això aquest és el motiu d'aquesta itinerància que comentaves.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit tornem. Seguim.
D'acord, doncs.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Robert Martí, president de la Confraria dels Vins del Bages. Entre les moltes activitats que fan durant l'any, hi ha una que és força curiosa, i és un sopar a la vinya cap a principis d'estiu. Ens podria explicar en què consisteix?
Bé, aquesta és una activitat que va néixer una miqueta de la idea de, ja que arribava el mes de juliol, l'estiu, que ja fa calor, doncs fer un sopar a la fresca, no? En el principi doncs, vam ser una colla reduïda d'amics que ho vam provar, i, ostres, ho vam passar molt bé, va ser magnífic allò, no? I aleshores van dir, per què no ho fem extensió a tothom a veure quina resposta hi ha? I sí, sí, escolta'm, va tenir una gran acollida i, de fet, cada any fem aquest sopar a la vinya. La cosa és ben senzilla, consisteix simplement, doncs mira, entre els rencs de les fileres de les vinyes, posem unes taules. I al vespre, doncs mira, ens trobem allà tota una colla que normalment solem ser a la vora de 200 persones i primerament, doncs entre tots, preparem el sopar, que és en plan així molt casolà, doncs a base de botís, truita de patates, amanides, etc. I els vins de la família que ens acull, que és la família Soler-Givert, que cada any doncs, sempre s'ha prestat, en fi, amb una gentilesa total, a que anem a ocupar per una nit la seva vinya i gaudir d'aquella nit. El que sí que tenim present és buscar un dissabte al vespre que sigui, doncs, millor dit, que hi hagi una lluna plena, perquè això doncs, també li dona una altra vistositat. Tenim una mica més d'il·luminació i en el moment que ja aquesta lluna desapareix, doncs fem una il·luminació a base de torxes. I els vins, ja repeteixo, són de la família Soler-Givert i el cava que bevem d'una altra família d'artès, la família Givert.
La vinya en concret es diu Matacans?
Sí, senyor, la vinya Matacans. I precisament el Soler-Givert té un vi que es diu Matacans perquè està fet amb el raïm que cullen, que veurem allà.
Sí, jo he anat alguna vegada, a més és molt, molt maca aquella
sí,
vinya.
Sí, té una barraca, que també és un dels elements, diguem, de patrimoni de pedra seca d'aquí de la comarca, i és curiós i és molt agradable. Sí, sí.
Sí, perquè a més s'ha potenciat els darrers anys tot el tema de la pedra seca i les barraques de vinya.
També, esclar.
Doncs
és que aquí teniu tot un patrimoni bastant gran de pedra seca, tant que són barraques, com marges, les tines al mig de la vinya. És un gran patrimoni que tenim i que intentem cuidar-lo, evidentment.
Durant tot l'any, fantastos, i no solament dels vins del Bages, sinó també d'altres denominacions catalanes
sí,
i de fora de
sí.
Catalunya. Què pretenen amb això?
Bé, com t'he dit, un dels nostres, diguem, objectius i prioritats és per dir-ho d'alguna manera, aprendre en el món del vi, no? O sigui, anar coneixent, desenvolupant, i el que sí que tenim molt clar és que la nostra prioritat és el vi del Bages. Però això no obsta perquè puguem doncs, conèixer les altres denominacions d'origen, altres tipus de vi, de diferents comarques i inclús de vins de l'estranger. Aleshores, tot això incrementa els nostres coneixements del món de la vinya i del vi, sobretot. I com que la resposta que tenim per part de totes les persones a les que els hem proposat de venir a dirigir un tast dels seus vins ha estat extraordinària, doncs anem fent i la veritat és que des de les primeries de la confraria cada mes organitzem algun tast i la resposta per part de la gent és altament positiva, motiu pel qual es continua fent així, perquè si no hauríem d'estudiar una altra alternativa.
A més, es fan maridatges amb productes com xocolata i coses així, també.
Sí, el que intentem és, a part del tast, doncs, fer un maridatge amb el sopar que fem. I aleshores, tal com dius, referent a la xocolata, el que també fem és un dels tastos de l'any, que sol ser el del mes de novembre, sempre hi ha el toc de xocolata, com que precisament aquí a la comarca tenim uns dels mestres xocolaters més coneguts arreu del món, que és l'Enric Rovira. Aleshores, sempre, ja de fa molts anys, quasi des del principi, ha col·laborat amb nosaltres. I quan arriba aquest mes, doncs ja li diem Enric i ja sabeu que el que voleu. I aleshores preparem el tast, que sol ser acompanyat de vins escumosos, cava o xampany, i aleshores ell aporta doncs, la part de novetats que té de xocolata i sol ser també un dels esdeveniments que tenim doncs, una gran germació de gent.
I fins i tot sé que algun tas ha sigut de licors, també.
Sí, sí, aquests són uns tastos...
Són menors i...
Sí, sí, sí. Són ja de... Són uns tastos una miqueta, exacte, com dius, menors, perquè són de destil·lats. En un principi va ser perquè la gent... Va haver un grup de gent que ho va demanar, però, clar, ja no és el mateix. No és, diguem, la idea nostra del món del vi, però bé, s'han fet d'una forma esporàdica i puntual.
Bueno, però serveix per la funció d'estar junts aquella nit i, bueno...
Sí, no, evidentment, sí, sí, és així, és així.
Mantenen relació amb altres confraries de vins i fan intercanvis?
Sí, sí. Mira, precisament, després d'un lapsus temporal que van tenir, precisament l'any passat van tenir una trobada de confraries de tot Catalunya, organitzat pels companys de la confraria del Cava, i es van trobar aquí a Vilafranca, ja per... a fi i efecte de fer una retrobada, de fer un intercanvi d'idees, d'arribar a alguna programació en conjunt, i una de les primeres coses que van decidir era mantenir aquestes reunions anualment. I precisament la reunió, la trobada de confraries bàquiques catalanes, l'organitzarem nosaltres, la confraria del Bages, per l'any 2015, aquí a la comarca.
I ja... Per acabar, voldria, bueno, pel seu coneixement del sector del vi, com veu el sector del vi a casa nostra i el seu potencial exportador, que cada vegada és més creixent?
Sí. Bé, el sector del vi ara en aquests moments està una miqueta, podríem dir, en un stand-by, no? En el sentit de que, a veure, aquesta recuperació de la crisi que tenim, que des del 2008 semblava que havia d'arribar i que no acaba d'arribar, sembla que això pues, una miqueta retingut aquesta estructura en l'aspecte del consum. Ara, tal com estàs apuntant, és cert que la capacitat d'acarament de la competència internacional per part del vi català és gran, fins a l'extrem que un 35% dels vins se dediquen a l'exportació. Principalment països com Alemanya, Gran Bretanya, Estats Units, Suïssa, són els principals importadors de vins catalans. I si fem un apunt especial dels vins d'aquí, de la comarca del Bages, clar, estan dintre d'aquesta dinàmica, però el que sí que he de dir és que estem potser en un dels millors moments que està passant, no? Diguem, estem potser enlairant-nos en una espècie de curva exponencial, no? I tant les vendes com la qualitat dels 11 cellers i del celler del Cava, del Givert, doncs hem de dir doncs, que estan assolint uns nivells de qualitat molt elevats. Els premis que estan aconseguint, les crítiques que s'estan donant, els guardons que estan obtenint, els gurús que els estan donant unes puntuacions molt altes, demostren pues, que aquest vi doncs, està guanyant, ho estan guanyant dia a dia, aquesta qualitat que també comporta pues, unes vendes interessants.
Doncs agraïm a Robert Martí que ens hagi parlat de la confraria dels vins del Bages en particular i del món del vi en general.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, La Cartoixa per dins. Entrevista a José Manuel Rodríguez, prior de Montalegre. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Del camp a taula. L'actualitat.
Les captures de lluç a Catalunya s'han incrementat en relació a l'exercici anterior i són roses al port amb més descàrregues d'aquesta espècie, segons ha informat el Departament d'Agricultura en un comunicat. Els pescadors d'arrossegament de la cofradia de roses, un total de 22 embarcacions, han decidit per segon any consecutiu vedar el calador de lluç situat enfront del golf de Roses. Aquesta mesura de gestió que persegueix la sostenibilitat d'una de les principals principals activitats pesqueres d'aquest port empordanès està orientada a evitar la captura de juvenils d'aquesta espècie en el marc d'un pla de gestió que s'està impulsant a iniciativa del propi sector. Cal assenyalar que el lluç és probablement l'espècie més coneguda pels consumidors de casa nostra. Això es pot deure a que és una de les poques que es pot trobar durant tot l'any als mercats i també peixateries. Canviant de qüestió, avui també us expliquem que Unió de Pagesos considera que és necessari realitzar un estudi exhaustiu del sistema de recollida i destrucció d'animals morts, que el sector ramader en ple ja va reclamar al Departament d'Agricultura al desembre del 2013, com a única via per aconseguir optimitzar la recollida a tot el territori. El sindicat, que lamenta que no s'hagi avançat en aquest estudi, va insistir en aquesta qüestió durant la reunió del grup de treball de gestió d'animals morts a les explotacions ramaderes celebrada recentment. A més, valora que s'hagin introduït millores en el sistema de recollida en l'ordre per al 2014, com ara bé, la redistribució dels ajuts segons l'orientació productiva. Però lamenta que l'objectiu del departament se centri en premiar el disposar de contenidors refrigerats. El sindicat agrari creu que els avantatges que la Conselleria d'Agricultura ofereix als ramaders que tenen refrigeradors per als animals morts no farà que se n'instal·lin més ni que els existents funcionin de manera adequada. Aquest criteri és considerat un greuge comparatiu per als sectors boví, equí, oví i cabrum, ja que no tenen opció a la refrigeració pel que fa a la grandària dels animals o perquè hi ha zones ramaderes del territori on la manca de subministrament elèctric no permet instal·lar refrigeradors.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 20 de maig, el blat farratger no ha cotitzat, mentre que el blat de moro francès ho ha fet a 196 euros per tona, baixa un euro. L'alfals granulat, a 160 euros per tona, es manté. La colza d'importació, 278 euros per tona, disminueix 2 euros. I la garrofa, a 165 euros per tona, baixa 5 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,34 euros al quilo i el groc viu sobre granja a 1,37 euros al quilo, repetint tots dos preus en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,20 euros al quilo i el groc canal a 2,03 euros al quilo, mantenint-se tots dos respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo, per tant baixa 15 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo repeteix en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 0,97 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,77 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,54 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos, a 7,90 euros al quilo canal. El de 12,1 a 14 quilos i mig, a 7,05 euros al quilo canal. El cabrit ha marcat 11,40 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,80 euros al quilo. Per tant, es manté.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, donem a conèixer als nostres oients les tendències i els productes més comercialitzats en el mercat central del peix i el mercat central de fruites i hortalisses. En primer lloc, parlem amb Lluís Sabater del mercat central del peix. Bon dia, Lluís.
Bon dia, Isidre. Podem començar pel peix, si sembla bé?
Sí, començar pel peix fresc i d'on procedeix.
Correcte. Doncs mira, aquesta setmana es pot destacar ha arribat força quantitat de bonitol procedent de Catalunya i de la província de Múrcia. També està havent-hi força sonso, això és pràcticament tot de captura catalana, o sigui, això ve de Tarragona, Girona i Barcelona. També està havent-hi molta tonyina, que està arribant majoritàriament de l'arxipèlag Canari i de Portugal, concretament es capturen a la zona de la Madeira, les Açores. Salmó de Noruega i de Dinamarca, i també està havent força rap provinent de Galícia, la cornisa cantàbrica, de França i les Illes Britàniques. També hi ha molta quantitat actualment de pagell. Això ho pesquen majoritàriament a la província de Tarragona i País Valencià. Segueix mantenint-se la bona oferta de lluç a les seves diverses varietats de palangre, arrossegament i volanta. Procedències molt diverses, com nacionals Galícia, Astúries i País Basc, i després països comunitaris com les Illes Britàniques i Dinamarca. I per finalitzar, el peix, destacar la gran quantitat que està arribant de turbó salvatge, que el preu ha baixat força. Això ve també de països comunitaris com França, Dinamarca, Holanda i les Illes Britàniques.
Bueno, després d'aquesta varietat tan àmplia de peix fresc, sí. Pel que fa al marisc fresc, què tenim?
Doncs mira, de marisc fresc, una espècie que no sé si surt alguna vegada, però ara ha baixat molt de preu perquè n'hi ha molta oferta. És el llamàntol, que això prové majoritàriament de les Illes Britàniques i de Nord-Amèrica, concretament de Canadà. I també molta quantitat d'un mol·lusc, com és la tallarina. Això prové majoritàriament d'Andalusia i de França. I, en fi, això és tot per avui.
Doncs, justament aquests dos, darrerament sí. no n'havíem parlat gaire. Estàvem parlant més dels escamarlans ja. I les gambes, o sigui que ha però sigut per dos varietats noves.
És per canviar una mica. Perquè també d'escamarlan en segueix a ventiforça i gamba també, Però ara, ja et dic, destaca que de llamàntol, sobretot d'aquest provinent de Canadà, n'hi ha força i ha baixat molt el preu. I el que ve de les Illes Britàniques també ha anat el preu molt avall.
Doncs gràcies, Lluís.
A vosaltres.
I tornem a contactar la setmana vinent per saber quins són els productes del mar més comercialitzats a Mercabarna i la seva procedència.
Molt bé, doncs quan vulgueu. Gràcies a vosaltres.
Ara conversem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Gira.
Quines són les fruites que més estan entrant i quina procedència tenen?
Mira, doncs bàsicament són les fruites de pinyol, d'aquesta temporada. Estan entrant cireres, que normalment venen de la zona de molt a prop d'aquí, de Torrelles i aquesta zona. Es venen també de Saragossa i ja comencen a entrar les de la vall del Jerte. S'estan entrant albercocs de la zona de Múrcia i València, nespres també molt d'Alacant, síndries d'Almeria, o els préssecs de la zona de Múrcia i Sevilla, com, igual que les nectarines, i els paraguaios que majoritàriament venen de Lleida i Múrcia.
I pel que fa a les hortalisses, hi ha alguna novetat?
Bueno, estan entrant les que normalment van entrar en aquesta temporada, ja comença a fer una mica de caloreta, encara que hi ha algun dia, com aquest dimecres, que va fer un dia una mica raret, però bueno, jo, si vols, podríem parlar una miqueta de la pastanaga, que és una hortalissa que no li fem massa cas i realment és força interessant.
No li feu massa cas. Hi ha alguns que de petits ja menjaven moltes pastanagues.
Sí, sobretot els conills, claro.
No, dic alguns. Jo de conill no tinc res.
No, però
t'ho dic en sèrio, o sigui, jo anava molt al mercat del meu barri de Barcelona. I, bueno, em tocava cada parada diferents coses. Per exemple, la de fruita era el plàtan, i a la de les verdures i d'això era la pastanaga. O sigui, em veien allò famèlic i m'anaven alimentant. I la pastanaga sempre tocava cada setmana, a part de menjar a casa, però allò que tens aquell record, de, bueno, te la tallaven i te, això te la menjaves allà mateix a la parada, no?
Sí, perquè és molt còmode de menjar. Simplement l'agafes, no fa falta pràcticament ni pelar-la ni res. La neteja, te la menges i està realment deliciosa. A més, amb les grans avantatges que comporta, no? Perquè sobretot hi ha una vitamina que té, que és la vitamina A, perquè té molts coretens, sí? I el que fa el fetge és que la transforma. Aquests coretens els transforma en vitamina A i amb una quantitat força important. Què fa la vitamina A? Pues mira, pues, bàsicament dues coses importantíssimes. Una és que es va parar a la pell, a la qual es la protegeix del sol, i l'altra, doncs, va a la vista, ens la protegeix, doncs, de que no tenim cataratas. No és que ho eviti, però sí que ajuda a que no en tinguem, eh? Sempre diem el mateix, no curen, però sí que ajuden, i que, bueno, es fa això, que la vista, doncs, tinguem millor vista durant molt més temps, no? Això bàsicament ho fan totes les hortalisses que tenen aquest color ataronjat, no? Per exemple, no sé, poden ser també les patates, o poden ser les carbasses, els albercocs, com a fruites. Doncs hi ha algunes fruites i hortalisses que tenen aquesta substància i realment, doncs, es van molt bé per la salut, perquè ja dic que tenen moltes avantatges, sobretot en processos cancerosos, també ajuden molt a prevenir-ho. Ja dic, mai curar-ho, sempre prevenir-ho.
No, el de la pastanaga a la vista sí que ho havia sentit de sempre.
Sí, perquè és que reforça el nervi òptic. Això el que fa és que, bueno, retarda els problemes que puguem arribar a tenir de visió.
Doncs ja et dic que jo em menjo ara, bueno, sovint i bullida, bueno, i amb puré i d'això, però no sé per què, potser perquè ja menjava de petit el crac-crac aquest que fa quan...
Sí, cruixent, eh?
Sí, sí, i aquesta frescor que té, que amb aparença no, a lo millor, i en canvi quan estàs menjant t'enganya, no? Perquè a lo millor té aquella aigua acumulada dins que...
Exacte. El que fa és... De tota manera, com està molt bona, és, i que a més és quan té totes les seves vitamines, les seves propietats, és crua, és com millor està.
Sí, sí.
O si la cuinem, però molt, molt poc. Llavors sembla ser que el betacoretè encara incrementa una mica més. O sigui, tot el que és la vitamina A, que és el que es va bé. I et diré una cosa, i a més m'ha sobtat molt, perquè té molts noms en funció del lloc on la conreïn. I molts noms que inclús jo recordo la meva àvia, que quan em parlava de la safanòria, i és un nom correcte, la safanòria. Té molts noms, com per exemple, a part de la pastanaga, doncs li diem Carlota, apagallums, bastanaga, en ve de Barcelona, botges, bufanaga, safanòria, que dic. Vull dir, té molts noms i és curiós perquè normalment quan depèn de qui et digui el nom, dius, ui, que malament ho diu aquesta persona, no? Però no, és correcte.
Mira, ara...
Quan ho feia la meva àvia, que em deia safanòria, i em feia un fart de riure increïble i tenia raó la pobra dona.
Doncs la propera vegada que vagi a comprar demanaré safanòries.
A veure què et donen.
A veure què em donen. I llavors t'ho comentaré, eh?
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Joan, per haver-nos atès una setmana més.
A vosaltres. Gràcies i si has fet la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Què ens portes avui?
Mira, uns ous remenats amb alls tendres, espàrrecs, gambes i bolets.
Una bona...
Remenada.
Remenada. I varietat.
Exacte.
Jo volia dir varietat, però ja que ho dius...
També, no?
Quins ingredients necessitarem per quatre persones, com fem habitualment?
Doncs per quatre persones, Isidre, necessitarem, per preparar aquest plat, 6 ous, 2 manats d'alls tendres, 1 manat d'espàrrecs, 100 grams de bolets de temporada, 150 grams de gambes pelades, oli d'oliva verge, sal Madon. T'agrada la sal Madon?
Jo, que som més de sal.
Saps quina és? La que és molt bona per cuinar i que té molt bon gust. O sigui, es nota força.
Aquella
té un gust contundent, sí. Doncs la recomanem moltíssim per preparar aquest plat.
Jo era de sal Costa, però bueno.
Vinga, doncs un pebre negre també necessitarem. Un cibulet picat i unes llesques de formatge Idiazábal.
Tenim el producte i ara elaborar-ho.
Com deies tu, un plat amb molts ingredients, ben variat. Com l'elaborarem? Doncs el primer que farem és netejar i tallar els alls tendres a trossets petits. Els espàrrecs també ho farem a trossets. I els bolets a làmines i reservem. Debatem una mica els ous, ja que no han de quedar totalment debatuts, en un bol amb sal i una mica de pebre negre. Tirem una mica d'oli en una paella i la posem a foc baix. Quan està calent, el que farem és abocar els alls tendres, els espàrrecs i els bolets. I anem remenant. Deixem fregir uns 5 minuts, aproximadament. Afegirem també les gambes i deixem un parell de minuts més. Afegim directament a la paella els ous i remenem amb una espàtula o bé amb una cullera de fusta. Veurem que els ous aniran quallant al mateix temps que es van emulsionant amb la resta d'ingredients. Estarà fet aproximadament en 2 minuts i ha de quedar, això sí, ben cremós. Servim posant el remenat en un plat, espolsem per sobre una mica de sal Maldon, posem un parell de llesques de formatge Idiazábal i una mica del cibulet picat. Res, recordar-vos que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, el podeu enviar a la web delcampataula@radiostel.cat.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a 1 PM a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Jordi Miró, de Carlània Celler, empresa familiar que porta amb la seva dona, Sònia Gomà Camps, i que està ubicada a Barberà de la Conca. Benvingut al nostre programa, senyor Miró.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Com i quan van decidir apostar per la producció vitícola ecològica i disposen moltes hectàrees de vinya?
A veure, nosaltres sempre havíem venut el raïm a la cooperativa d'aquí al poble, però arran d'una inquietud que teníem de produir raïm respectant una mica més el medi ambient, l'any 2005 jo vaig fer el curs de producció integrada i vam estar produint d'aquesta manera, que és una intermitja entre la producció ecològica i la convencional, fins al 2007, on arran també dels baixos preus del raïm ens veiem obligats a prendre una decisió, que era abandonar les terres i anar a la fàbrica o produir elaborar el nostre propi vi. Així ho vam fer, i després, per donar un valor afegit en aquest producte, el 2008 decidim fer passar de producció integrada a producció ecològica, el que hem anat fent fins avui, no?
Tenen
en altres tenim... Sí, digue.
No, digui el de les hectàrees, suposo.
Sí, en altres, en propietat, tenim unes 11 hectàrees, però jo en treballo 18. Règim de parceria de pagesos grans que han deixat les terres aquí al poble i els hi treballo jo.
No, volia dir
sí, que... Sí, en treballem unes 17 hectàrees en total.
Que volia dir que quins vins tenen i quantes ampolles elaboren l'any, aproximadament.
Sí, nosaltres aproximadament fem d'unes 15.000 ampolles, de 15 a 20.000 ampolles, depèn de l'any, i estan repartides en 5 vins diferents, que són un blanc, un rosat i 3 negres, elaborats de diferents maneres. No? El que sí que tenim de particular, i aquí a la Conca és una varietat de raïm que es diu Trapat, i que és autòctona d'aquesta zona, i que elaborem els 5 vins en aquesta varietat.
Llavors, quin és el seu mercat?
El nostre mercat, bàsicament, és el català. O sigui, nosaltres... català i europeu i americà. I ara t'ho explico una mica. Nosaltres, bàsicament, vam començar el 2007 amb 5.000 ampolles, que, evidentment, podíem vendre nosaltres perfectament al detall i no teníem cap problema. A mesura que hem anat creixent, hem hagut de buscar distribucions arran de Catalunya, una a Girona, una a Barcelona, Lleida i Tarragona, i l'altre 50% portem a Alemanya i als Estats Units. Bàsicament és això, la resta d'Espanya no venem res.
I com veu el futur del vi ecològic?
És que és l'únic futur que li veig jo. O sigui, jo penso que d'aquí, no sé si seran 10, 20 o 50 anys, jo penso que tots els cellers seran ecològics, perquè se'n donaran compte que és l'única manera que hi haurà per competir en un mercat que és molt complicat. O sigui, donant un valor afegit al producte ha de ser ecològic. Aquí salta una mica de... No sé si trobaria la paraula, no vull dir cultura, de valorar una mica més el producte ecològic, de valorar una mica més el producte directe d'aquí. A fora, per sort, doncs, això ens és més fàcil, no?
Perquè, a més, vostès han aprofitat una plataforma com alimentària per també ser presents, sí. No?
Sí, sí, sí. En altres, alimentària, per un celler tan petit com el nostre, la veritat és que ens pensàvem que, bueno, que estaríem fora de lloc, però com el client que busca productes ecològics, i sobretot el vi ecològic, és client final, a petita botiga, al petit restaurant, doncs ens va anar molt bé, sobretot a Barcelona, que és on el mercat del vi és més fort. I, bueno, nosaltres pensem que aquestes fires tan grans, per la mida del nostre celler, creiem que no són les que podríem dir les millors per nosaltres, però, bueno, va ser una plataforma molt gran, almenys per fer marca i per donar a conèixer, no? Sobretot, ja dic, a petits restaurants i petites botigues d'aquí a Barcelona.
Doncs agraïm a Jordi Miró que ens hagi parlat de l'empresa Carlània Celler dins d'aquest apartat dedicat a l'agricultura ecològica.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'agenda.
El dilluns 26 de maig es fa a Santa Coloma de Farners una jornada sobre l'ús de la fusta local en la construcció. A Ripoll, una sobre la normativa fiscal per a autònoms i empreses del món rural. I a Barcelona, una de reflexió i nou coneixement sobre l'emprenedoria i la conservació del territori. El dia 27 es realitza a Montblanc una jornada sobre l'elaboració de cervesa artesanal i a Reus una sobre les responsabilitats dels ramaders del sector de la vicultura. Ja el dimecres 28, a Bergús, a Cardona, acull una jornada sobre el cultiu del cereal de secà. Barcelona, una sobre doctorats industrials a la indústria agroalimentària i a Monells, una en la que es parlarà dels mètodes ràpids en higiene i seguretat alimentària. El 29 de maig es du a terme a Girona una jornada de recerca en el sector lleter. Aigua Freda i Vilanova de Sau, una sobre els diferents models d'eficiència energètica en les explotacions agroramaderes. I a Sant Quintí de Mediona es tractarà la monitorització de consums en cellers. Per últim, el divendres 30 s'efectua a Tuixent una jornada sobre recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i medicinals. A Granollers, una sobre la reducció de la factura energètica a les explotacions ramaderes i qualitat també de la llet. I a la Jonquera, una sobre els treballs de prevenció d'incendis forestals i regeneració dels boscos cremats. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha recordat que l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 29 de maig fins al 19 de juny a Vilassar de Mar un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 31 de maig al 4 de juny, el Centre de Capacitació Agrària del Pallars du a terme a Talarn un curs de conducció de grups en descens i canyons i engorjats.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí un nou espai. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de casa nostra, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.